tancarem la recta final del programa d'avui. Ja ho sabeu que estem això als inicis d'aquest 2022, hem encetat nou any, i com cada gener, clar, ho fem amb nous propòsits per dur una vida més saludable, podríem dir també més d'acord amb els nostres valors, i en definitiva, doncs, una vida més amable, no? Ahir parlàvem, de fet, d'un dels propòsits més populars, més recurrents, és fer més esport, i ho fèiem amb l'Alfonso Chico de Guzmán, entrenador personal. Coneixem, d'alguna manera, la Marta Hart, que posava la lupa, no?, en aquestes claus per no desistir en aquest propòsit de fer més esport ara que l'any comença, no, Marta? Com ho portes tu, això?
Malament. No? Vaig començar ahir i estic molt cruixida. Però bé, espero que a mesura que avanci l'any, tot just estem arrencant, em vagi posant en forma i vagi a millor. I sí, de fet, fer esport és un d'aquests desitjos d'any nou, però avui volem fer un pas enrere, agafar una mica de perspectiva i parlar de com enfocar psicològicament l'any que comença, de si és bo o no fer aquest llistat de bons propòsits que potser de vegades, per ambiciosos, poden acabar generant frustració.
Clar, per parlar d'aquestes claus per encarar en ferm aquest any que comença, avui hem volgut convidar al programa d'una banda, la Dolors Líria. Ella és vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Dolors, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I bon any.
Igualment.
T'has marcat algun propòsit?
Sí, i tant. Sí, sí, cada any ho faig.
Ara en parlarem amb la Dolors. També ens acompanya el Jordi Casado, filòsof i psicopedagog. Jordi, benvingut.
Molt bon dia.
Com feia que no estaves a Ràdio Cel?
Doncs ara estava veient la gent de la casa i crec que hem calculat entre 5 i 6 anys presencialment. Col·laborar, sempre hem intentat col·laborar, però feia molt de temps.
Déu-n'hi-do,
esteu igual de guapos tots, i Déu meu, senyor, jo no sé, que sembla una cabina del temps, no, això?
No passa el temps.
A més, el Jordi, que ha començat l'any, com ho has dit, Jordi, això?
Com us he dit?
Super,
super. Estic de vacances, que també...
Això ajuda molt, Jordi.
Ajuda molt. Potser en parlarem també de què pot ajudar, no?, pels propòsits.
Sí. Si us sembla, mira, deixa'm, Jordi, i primer preguntar-li a la Dolors, vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, com dèiem. Comencem aquest nou any, però ja una mica fatigats. De fet, Dolors, jo ja porto des de les 10 dient que no dormo bé. No sé per què serà. I potser fins i tot desil·lusionats, no, Dolors, a causa d'una pandèmia que sembla que no acaba mai. Això com hauríem d'encarar aquest 2022?
Realment aquesta situació no ajuda gens, no? No ajuda molt a estar animats, però evidentment hem de ser creatius i buscar alternatives i estratègies per poder continuar endavant, no? Que al final d'això es tracta, no? De fer front a les dificultats que ens planteja la vida, que això no és nou d'ara, no és la pandèmia, la primera vegada que hem hagut de fer fronts a dificultats, i una bona manera de començar és precisament recordar això, que som capaços de fer front a les dificultats i que, per tant, ens hem de posar en marxa.
Dèiem Dolors, però Jordi, ja saps que també, la pregunta cap a tu, com encarem?
És que a mi m'encanta escoltar, i això que ha dit, he apuntat aquestes tres paraules, ser creatius, fabricar estratègies i, sobretot, afrontar. Mira, una de les coses quan em vas plantejar la possibilitat d'assistir-hi és recordar també a la gent que el canvi d'any no ens canvia com a persones. Nosaltres continuem sent unes persones que portem uns hàbits de vida, una manera de relacionar-nos i una manera de ser, que perquè hi hagi un canvi de data no ens genera un nou balanç, un nou anàlisi. Això és molt cultural, és un fet que també ens serveix com que reinicies. El primer d'any, el gener, és com una mena de reiniciar. Però fer una proposta, proposar-se coses, és començar alguna cosa de nou. I hem de continuar parlant de manera adulta a la gent i de manera madura, perquè fer una proposta és un acte d'esforç, és un acte íntegre de dedicació, és un acte de compromís. I això no és tan fàcil com m'apunto al gimnàs. Uh-huh. Jo m'he proposat que em feia gràcia llegir un llibre cada mes.
Veus?
I he fet d'aquesta manera, no intentar tampoc no posar-me un número concret, un repte una miqueta, a mi els reptes, m'encanta parlar de reptes, fer-los o diaris o mensuals, no a llarg plaç, perquè si el compleixo, crec que la meva autoestima se sent més reforçada, se sent més acceptada per aquella idea que tenia. Llavors, si ho he complert, tinc més oportunitats de tornar a complir. Ara, si em dic, durant aquest any Ai, no, 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 tan grans no fem els reptes, fem-los més petitons. Una primera idea us deixo.
Mira, va, una altra.
De fet, jo diria que una de les coses que a vegades no ens permet assolir aquests propòsits és que no passem el desig, no el transformem en objectiu. I això és molt important, perquè una cosa és dir vull fer més esport, això és un desig, però com ho farem això? Hem de marcar un objectiu, podríem pensar en el mètode SMART, no? Un objectiu ha de ser específic, ha de ser mensurable, ha de ser assolible, hem de rebaixar les nostres expectatives. Crec que d'això ens parlava el Jordi, no? De poder rebaixar les nostres expectatives. No ens podem marcar estar en forma per fer una marató el mes que ve, perquè tot això requereix un esforç i un temps. No?
Clar, i a més hem de ser molt conscients també, no, de les meves limitacions, perquè si no és el que comentava la Mercè també a l'entrada, no, que el que genera al final és una frustració, perquè en realitat no pots assolir els objectius que et proposes, i és l'efecte contrari que és que el que volem, sí, no, quan fem aquests propòsits, que és complir-los, no anar fent xecs, sí, que ens doni aquesta satisfacció.
La frustració ens porta a la desmotivació, i aquest estat no és precisament el més facilitador de la consecució dels nostres objectius ni dels nostres desitjos.
No, és realment, clar, va tot lligat d'alguna manera.
Clar.
Jordi, això, clar, una mica el que estem parlant i aquesta, és aquesta frase feta de prendre'ns la situació actual amb filosofia.
Sí.
A què refereix aquesta expressió? Perquè, clar...
Home, l'etiqueta de la filosofia és la reflexió sana, una reflexió que intenta esvair boira, una reflexió que intenta encaminar cap a trobar reflexions o plantejar-se noves preguntes, eh? La veritat és que la filosofia també hem d'intentar apropar que no es tracta de respondre o d'arribar. De vegades el més important és partir, trobar una bona ubicació des d'on podem partir. No són moments fàcils. Per exemple, jo que estic a escola també com a mestre, són moments molt durs que vivim. I per què? Perquè fixeu-vos que en una escola les paraules més importants són les relacions, el moviment, aquesta llibertat que el nano també pot decidir amb qui va i qui no va. I actualment ens trobem amb grups bombolla, distància social, responsabilitat, una sèrie de paraules que els hi donen un nou repte i una nova visió, doncs treballar nosaltres com a educador, no com a obligadors, sinó com a educadors, que ens hem d'aprendre amb filosofia aquests moments, vol dir amb seny, vol dir amb reflexió, vol dir amb no només pensant en mi, sinó pensant en la convivència. Tot això ajuda moltíssim, des de la filosofia, ajuda que les coses es puguin veure d'una manera neta, d'una manera súper, com deia al principi, no?
En qualsevol cas, Dolors, per superar també aquest moment no complicat que ara comentava el Jordi, sí que potser val la pena marcar-se unes fites, no? O pensar, sí, que algun dia anirem a millor. Això és sa? És a dir, en qualsevol cas, és bo marcar-se objectius a curt, mig o llarg pla?
Sí, és sa, i a més va anar en la línia de no perdre l'esperança. Per tant, això és importantíssim. Ens hem de poder marcar objectius i el que hem de fer és veure com ens els marquem, no? Que siguin realistes i que siguin assolibles, no? I que realment, això que deia el Jordi abans, no? Si podem marcar-nos alguns que no siguin a gaire llarg termini, que siguin a curt termini i senzills de poder assolir, això també ens donarà la motivació i la força per anar fent altres que potser són més difícils. I una cosa molt important també és pensar aquests objectius en termes del que estan les nostres mans, perquè si ens marquem un objectiu d'una cosa que no està en les nostres mans, és molt difícil. No? Jo puc dir, no em contagiaré de coronavirus aquest any, però això no sé si està del tot a les meves mans, però igual sí que està en les meves mans marcar-me l'objectiu de seguir totes les mesures de seguretat per reduir al màxim la probabilitat de contagi, per exemple.
Clar, d'alguna manera, Dolors, Jordi, de vegades, ara dèiem, ens marquem aquestes fites, que ens esteu donant bons consells per arribar a assolir-les, però ens oblidem de fer balanç quan acaba l'any. Ja no sé si estem a temps, estem ja a dia 4, però és important fer balanç, o sigui, posar en valor el que hem aconseguit?
I tant, és molt, molt important, perquè sempre trobarem alguna cosa que hem aconseguit, no? A vegades tendim a pensar que no hem aconseguit això, no hem anat al gimnàs tant com voldríem, no hem menjat com havíem de menjar, però segurament també hem fet coses. Potser hem ajudat algú, per exemple, no? El ajudar algú, el ser solidari, és una de les coses que més satisfacció dona a un ser humà. De fet, hi ha estudis que diuen que millora la salut física i mental. Per tant, potser fer balanç de quines coses hem fet bé també és una bona cosa per començar.
I aquest, perdona, aquest punt també és important saber-ho apreciar, no? Que a vegades ens fiquem o relacionem les coses que ens aporten satisfacció a coses molt elevades, no? I a vegades coses que vivim en el dia a dia també, exacte, no sé, com ajudar, no? O ser generosos amb els companys d'equip, sense anar més lluny, també ens poden generar molta satisfacció, no?
La Marta ho és, eh?
Sí, ja se li veu.
Es nota, això.
T'he donat peu, Mercè, t'he donat peu, te l'he posat amb safata.
Escolta, és que fer balanç...
És
tan important perquè, mira, el balanç és la forma d'aprendre a mirar d'una manera diferent. Per mi el balanç és una mirada, és com una foto panoràmica del que has viscut, de com t'has sentit. És una manera de revisar aquests propòsits, aquests objectius que ens marquem i que té molt a veure també amb els nostres estats emocionals, amb les nostres expectatives, amb les nostres il·lusions, en com vivim la frustració, que això hem de parlar també bé, temps i temps, en com ens frustrem o com no permetem frustrar-nos. Però fer balanç és fixeu-vos, els mestres, cada 3 mesos fem la sessió d'avaluació. En què consisteix? En veritat, no és només en puntuar o avaluar amb una nota, sinó és en donar una mirada d'una persona com està evolucionant. Jordi, el mes que ve aprovo tot. Te'n recordes d'allò que va dir? Què ha fet o què no ha fet per assolir-ho? És una tornada. Un balanç és una mirada que et torna quelcom.
A vegades també pequem, no?, de que ens comparem molt amb els altres i això també genera molta frustració, no?, perquè sembla que a vegades busquem fins i tot algú que encara ho fa millor, no?, i això ens genera una certa infelicitat, no?, insatisfacció.
De vegades als alumnes els dic, no tractis de ser el millor, només tracta de millorar. Llavors t'estàs centrant en tu i si tu millores, potser arribes a ser el millor.
Estàs d'acord, no?
Sí, 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 estic d'acord. I també pensava en això de comparar-nos com també els efectes de les xarxes socials tenen aquí un impacte important, no?
Per tant, recapitulem una mica, perquè ara també us volíem fer unes altres preguntes, aprofitant doncs, que avui tenim a la Dolors Líria, vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, al matí a Ràdio Estel, també el Jordi Casado, filòsof i psicopedagog i coach. D'alguna manera és important, no?, marcar-nos propòsits, aquella gent que diu, tu et marques... No, a mi no em calen. És important, no? Això ho tindríem.
Ens ajuda a estructurar-nos, no? D'alguna manera, començar un any, és veritat, com deia el Jordi, que al final no és que canviï gaire cosa del 31 de desembre a l'1 de gener, moltes vegades no canvia gairebé res. Però sí que, psicològicament, és com estar davant d'un full en blanc. I un full en blanc és molt excitant, és molt reptador, dona repte, no? Penses que és un repte, però també d'alguna manera és una incertesa. I les incerteses els humans tampoc no les vivim molt bé, ens angoixem. Buscar estructurar com serà, no?, aquest futur immediat també ens calma i ens ajuda a recuperar una mica aquesta sensació de control.
Una sensació de control, no, Jordi, que sembla ser pel que estem vivint que no tenim.
Sí, també és veritat que la societat parla des de lo global, no pot parlar des de lo particular, perquè d'això es tracta, no? I la sensació és que les noves formes de relacionar-nos, de vida, aquesta nova etapa, ens deixa un sabor d'incertesa, no? I la incertesa no vivim bé. Ha estat genial, Dolors, que gràficament un full en blanc ho tenim tots al cap, oi? Doncs omplir-lo, posar-li un deadline, que es diu, que és una data límit, als nostres objectius, als nostres propòsits i fites, és supersà, perquè, fixa't, no és el mateix dir no vull fumar més que dir aquest divendres deixaré de fumar. Quan la ment humana es posa un dia concret, s'està posant unes expectatives, unes intencions, algo que ha de fer en un moment molt concret. Això t'alimenta en que tens un objectiu. Els éssers humans som éssers amb fam d'objectius i necessitats. Això ho hem de saber per natura. Llavors, és important que ens marquem límits, que ens marquem propòsits, que ens marquem fites, però que tinguem aquest deadline, perquè si no, puc procrastinar, puc deixar les coses a l'aire i mai em comprometo en un moment fix. El compromís és tan important.
El compromís és molt important,
sí,
també, no?
Jo anava a dir justament això, que té a veure amb el compromís. A vegades ens costa molt menys comprometre'ns amb els altres que amb nosaltres mateixos.
Sí.
Per tant, hem de poder-ho concretar tot això, perquè si no és molt, molt més difícil, no?
A vegades sembla que ens autoenganyem, no? Relacionat amb el que comentaves del full en blanc, clar, amb la Covid, sembla que no puguem acabar de passar pàgina, no? Es repeteix i una altra onada i una altra variant. I una de les conseqüències també d'aquesta pandèmia ha estat el símptoma de la caverna, no? Dolors, que és aquesta por una mica, no? Que pateixen algunes persones a sortir de casa, a relacionar-se. Què hem de fer, que ha de fer algun oient que ens estigui escoltant i digui, he perdut les ganes de sortir per por o per diferents circumstàncies, però fruit de la pandèmia?
Doncs en primer lloc, plantejar-se que si realment té molta por, no ho podrà fer d'un dia per l'altre, potser. No marcar-se l'objectiu de dir, demà ja podré sortir i fer tot el que feia abans de la pandèmia. És valorar quin grau de dificultat tinc, quines coses em resulten més difícils, potser quines coses podria donar un primer pas per poder anar avançant poquet a poquet. I, evidentment, si aquesta angoixa és tan gran que ens desborda, que ens limita molt la vida quotidiana, aquí potser el que cal és demanar ajuda a un professional.
Jordi, estàs d'acord també?
Absolutament. Mira, en les dues reflexions, una, sempre que una persona es troba en una situació en què els problemes superen les solucions que té, hem de demanar ajuda a un professional. Això és importantíssim, que la gent naturalitzi i normalitzi.
Es normalitzi, exacte.
Absolutament.
No?
Abans ho comentàvem, oi? Quan ens fa mal el queixal, anem al dentista, i quan ens fa mal una contractura, anem a un fisioterapeuta, un osteòpata, el que sigui, no? Per què quan ens fa mal, digue-li ànima, digue-li interior, digue-li emocions, no acudim a una persona professional, no? Això és, hem de naturalitzar-lo molt més.
Clar, Dolors, si posem massa el focus a la salut mental, podem córrer el risc de frivolitzar en termes tan delicats com ara, per exemple, la depressió.
Sí, efectivament. I també podríem córrer el risc de patologitzar les reaccions naturals a situacions que ens provoquen patiment, però que són patiments lògics i naturals de la vida, propis de la vida, no? Mm-hmm.
I que no passa res per tenir un mal dia, no, Dolors?
No passa res. Més aviat és que és inevitable que no el tinguem, no? És a dir, el que hem de poder acceptar és que en tindrem mals dies i que si perdem un ésser estimat estarem tristos i estarem en dol, per exemple.
Ja. Considereu, doncs, que falta coneixement per saber en quin moment necessitem ajuda d'un especialista o per exemple, parlant amb un amic prenent un cafè ja en tindríem prou. Teniu aquesta sensació que ens falta una mica més conèixer-nos a nosaltres mateixos o a la nostra psicologia?
Hi ha un intent social, i crec que també és una realitat social, d'apropar molt més l'element i la dimensió psicològica a la gent i a la societat. Però és cert que els temes íntims i els temes que requereixen doncs, d'una sensibilitat, de vegades costa iniciar. Jo el que trobo més, per la meva experiència, és iniciar aquest moment, mantenir el moment de revisar-te, de créixer, de deixar-te guiar o acompanyar per un professional, és el que trobo que més pot costar, perquè el nostre abast està. O sigui, ja no podem dir no està al nostre abast. N'hi ha moltes maneres d'afrontar una situació i viure-la per poder-la solventar o tanmateix millorar.
Ara hem parlat dels propòsits, ens ha quedat clar doncs que s'han de fer, que no, que és una bona manera de començar l'any, però ai, què passa? Que els fem aquests propòsits al 2022, ara al gener, arriben al desembre?
Bueno, un dels motius pels quals molts no arriben és per lo que dèiem abans, de que no els concretem amb objectius clars, concrets, específics, mensurables, no? I realistes, sobretot. Però també perquè hi ha una altra cosa que, a més ara, amb l'ús de les tecnologies, de les xarxes socials, de les aplicacions, és que estem desbordats de distractors. No? Hi ha molts distractors que no ens permeten que són lladres del nostre temps, d'alguna manera. No? Per tant, fins i tot un bon propòsit que podríem proposar, no?, als oients en general, podria ser buscar maneres de reduir aquests distractors, que no vol dir, ni molt menys, no passa per deixar de fer ús de les pantalles, ni molt menys, eh? Però veure quines coses podem fer que no, perquè aquests distractors, aquestes notificacions constants del WhatsApp, del Facebook, de l'Instagram, no ens desviïn de la consecució d'aquests propòsits i d'aquests objectius que ens hem marcat.
Jordi, consells perquè arribin als propòsits.
Que maca metàfora, el ser lladres, no? Veure-li aquesta mirada de lladres del nostre temps. Mira, un consell. Jo crec que abusem de vegades del món ideal. Fabricar idees és molt ràpid. I hem de ser conscients que la idea de la pràctica, de l'acció, hi ha una distància. Llavors, jo sempre parlo de microreptes. Si una persona vol llegir llibres, al matí t'has de dir, avui l'he de llegir, o avui llegiré 10 línies. O sigui, marcar-te algú tan senzill, inclús si tu et coneixes bé, si saps que quan te'n vas a dormir llegeixes 2 fulls i ja se't cauen els ulls, que no sigui en aquell moment. Hem de... El conèixer-nos, això que dèiem, que del 31 a 1 no hi ha gaire diferència. Ara, és un full en blanc molt bonic per ampliar. Doncs intenta omplir aquestes línies amb realisme, amb petites dosis de pràctica, no amb grans dosis de m'apunto tot un any a un gimnàs. Apuntar-se no és anar. No és lo mateix la intencionalitat que la pràctica. D'això la filosofia, Kant, per exemple, parla de crítica de la raó pura i crítica de la raó pràctica.
Clar.
Per diferenciar que la raó es pot entendre des de 2 grans dimensions. Una que et permet pensar i una altra que et permet fer.
Actuar. Que és moltes vegades el que ens està molt bé, fer aquest llistat, no? Com tu deies, de propòsits. Clar, com ho rematem, això?
Quin esteris tenim també? Que en aquests temps l'actuació ens sembla condicionada per aquest temps de normes, canviants, variables, ara gimnàsia, ara gimnàs no, ara cine sí, ara cine no, ara aquest taller sí, aquest no. És normal que també hi hagi una mena de no acabo d'avançar, no acabo de sentir-me lliure. És normal, entendre això, però ens hem d'adaptar.
També potser és a causa de la sobreestimulació, no? És a dir, és com una pluja constant d'inputs i d'idees, i ostres, doncs m'he apuntat al gimnàs, però ja m'hagués hagut d'apuntar aquesta altra, que ja ara ha sortit una oferta i m'ha sortit, no?
Hi ha tantes novetats, no? Hi ha tantes coses per fer, no? Aquest carpe diem actiu que volem, que, clar, és tan fàcil dir-ho amb la boca.
Aprofitant que us teníem aquí avui, ja acabem, de fet, amb la Marta preparant-ho, no? Òbviament, la Marató de TV3 aquest any posava en relleu, de fet, no? La importància de la salut mental i el fet que al llarg de la seva de la vida, doncs, una de 4 persones patirà algun trastorn mental. Clar, això, dolors, són xifres molt preocupants. Com podem revertir aquesta situació, si és que es pot fer?
Doncs mira, amb molta prevenció i molta promoció també de la salut mental, no? Una de les coses, per exemple, que la Marató posa de relleu és precisament això, no? Lluitar contra l'estigma, visibilitzar que les persones en un moment donat podem tenir un problema de salut mental i que hi ha mitjans per poder tractar aquests problemes, no? Ser conscients d'això.
Jo acabaria amb aquesta paraula. Escoltar. Trobo necessari l'element de l'escolta activa de les persones que ens estan comunicant quelcom que tenen a dins que no els hi funciona, que ens volen o els hi pertorba o tenen alteracions o tenen el que sigui. Hem de potenciar l'escolta, no el parlar nosaltres. Mira, pues a mi me pasó una vez también que tuve una depresión. No, hem d'escoltar cada cop més a la gent, perquè això obre la porta a aquesta aventura de deixar-te acompanyar per un professional en la salut mental. I pot salvar vides.
Ens quedem amb això. Dolors Líria, vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Jordi Casado, filòsof i psicopedagog. Us sembla si emplacem aquesta tertúlia? Avui és 4 de gener.
Avui sí, és 4.
Al final de temporada.
Perfecte.
Fem balanç, no?
Clar. Fem balanç, l'Equador.
Molt bé,
no?
Sí.
Ens marquem uns propòsits, Marta?
Sí, jo de moment els he complert, eh? Són dia 4, però el que tenia el porto complint. Veurem a finals d'any com ho porto.
Va.
Fem això?
Sí? Jo portaré els meus 6 llibres que m'he llegit.
Va, Dolors.
Jo reprendré el meu esport diari, que el feia abans de la pandèmia i ara ja he perdut aquest ritme i ja m'he plantejat com poder fer, de cada dia fer esport.
Doncs mira, i jo sabeu que... Mira, ara ho faré públic, també. Fer balanç... Diu, ai, no. Fer un balanç diari, també, quan acaba el dia, jo, i agrair, no? Tot el que tenim. D'alguna manera, també és una bona manera.
Això ho faig cada dia.
Ah, sí?
Cada dia. I em serveix moltíssim.
Que sí, també per desconnectar fins i tot, no? I sí. Per fer com un tancament del
Exactament.
Dia, no, Dolors?
Exactament, permet tancar una mica la rutina del dia i posar-te, diguem, en altra, una altra dimensió, més
Ara.
Relaxada.
Moltíssimes gràcies, noi. Bon any.
Gràcies.
Que vagi molt bé. I fins a finals de temporada. Per això serà cap a juny-juliol, eh? Que vagi molt bé.
Bon any. Moltes gràcies. Bon any. Bon any.